Generació Digital, amb Albert Murillo.
Benvinguts al Generació Digital. Avui fem el programa número 1074 i el d'avui és molt especial. Generació Digital torna per un dia a l'antena de Catalunya Ràdio. Ho fem per parlar d'una novel·la gràfica que creiem que amaga a les seves pàgines una història molt especial. Avui deixem els comandaments i els videojocs, encara que en parlarem una mica per sobre, per endinsar-nos a Replay, Memòries d'una família. Generació Digital, recordeu, és el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
Una mirada diferent als videojocs.
Excuse me, sir. Aren't you Guybrush Threepwood?
Per aprendre, pensar i somiar.
It's time. You will open the door.
Please be careful when you...
Because you are the chosen.
What are you so afraid of? I can't get infected.
It's a new adventure.
Come on. I need... Bring me.
Just for you.
Passió pels videojocs.
Generació Digital, amb Albert Murillo. Els dissabtes a les 10 del matí a ICAT.
Has descarregat Generació Digital.
Dos quarts de set del matí, d'un dia molt especial, 25 de desembre. Salutacions abans al nostre tècnic de so, Dani Jiménez. Què tal?
Ho, ho, ho!
I aquesta setmana ens acompanya en directe en Francesc Xavier Blasco. Molt bon Nadal, Francesc.
Molt bon Nadal, Albert. Que
qui,
bé, no?
Sí, no? Qui t'havia de dir que vindries una mica abans,
exacte,
eh?
Exacte, exacte. Encara tinc un parell de regals sota l'arbre per obrir.
Ara, ara.
No els he, ja quan arribi a casa els obriré.
Escolta'm, avui farem un programa força especial perquè això... Sí, parlarem d'un producte que està més o menys vinculat al món del videojoc, sobretot pel seu creador, i que has tingut la sort de poder parlar amb ell durant una estona. I avui farem això, una mica de recull d'aquesta conversa, no?
Exacte, una conversa que vam tenir amb en Jordan Mechner, que és el creador de Prince of Persia, i que ens ha permès endinsar-nos una miqueta en la història, una història molt particular de la seva família, perquè la seva família, doncs, déu-n'hi-do el que ens explica en aquest còmic.
Generació Digital és ara tendència.
Creador de videojocs, guionista, escriptor i ara també dibuixant. Jordan Mechner, el pare de Karateka i de la franquícia Prince of Persia, no ha parat de perseguir noves maneres de portar el seu talent cap al públic i ara ho fa de la mà de Replay, Memòries d'una família, un còmic que ens arriba a casa nostra de la mà de l'editorial Garbuix Books.
Replay és un còmic molt especial on tres generacions de la família Mechner es donen la mà i assistim com a espectadors d'aquesta història a com va viure la família Mechner alguns dels esdeveniments més importants del segle XX, com la Primera o la Segona Guerra Mundial.
En Jordan Mechner és un vell amic del programa, podríem dir. El vas entrevistar tu, Francesc, el 2015 i l'Albert García el 2019 a la seva visita pel Game Lab i ara de nou el 2024.
És un home tremendament entranyable. Parlar amb ell és sempre un plaer i aquest cop, a més, sortint-nos miqueta, doncs això, de l'òrbita del videojoc amb el que sempre hi parlem, i hem parlat de còmics, i a més d'un còmic que basa en la història de la seva família, així que la cosa no podia ser més personal i propera, eh? Vam tenir un bon cara a cara. Sempre que entrevisto gent dels videojocs, la meva pregunta trencagel, que ja és típica, que la faig sempre a totes les entrevistes, és: com recordeu el vostre primer encontre amb els videojocs? Però en aquest cas, i a més, perquè ja li havia fet amb anterioritat, tocava saber com va ser el seu encontre amb les historietes i el món del còmic.
But it was when I was 9 or 10 years old that I discovered Mad Magazine.
Vaig descobrir la revista Mad i realment em va apassionar. La col·leccionava. Era una mena de finestra al món adult de les pel·lícules que encara no tenia prou edat per veure, com El Padrí i Bonnie i Clyde. Podia llegir-me les paròdies a la revista Mad. I així, un dels primers projectes seriosos que vaig intentar de petit va ser fer la meva pròpia versió de la revista Mad.
Hem de dir i hem d'agrair també al Roger Saró, que és qui posa veu en Jordan, perquè a més em feia il·lusió que ho fes ell, és un dels presentadors, com sabeu, dels experts d'ICAT, i a més que se l'estava llegint.
És un gran aficionat del còmic, en Roger. Hem anat junts plegats a entrevistar gent al Saló del Còmic, així que estic segur que el llegirà i estic segur que a més li encantarà. I en Jordan ens deia que de ben petit, doncs, es dedicava a fer la seva pròpia versió de la Mad, feia les seves historietes i les portava al còmic Dole i les venia. O sigui, que ja de ben jove, tot un emprenedor.
Aquesta revista, Matt, a tu l'havies conegut? Era sí. Una edició, imagino...
La Matt Magazine és, perquè ens fem tots una idea, amb un referent més proper, és el Jueves versió Estats Units.
Molt bé.
És una revista satírica, de cultura popular i de política, i en cada número doncs, hi ha paròdies de pel·lícules, que a mi m'encantaven moltíssim, igual que el Jordan, però també hi ha molts sketchos basats doncs, en temes de política, del dia a dia, dels famosos, etc. No? I d'allà han sortit doncs, alguns dels grans autors que després han anat a parar doncs, cap a altres bandes. I és una revista que aquí, d'importació, en alguns dels nostres quioscos, que com a ciutat turística tenim també molta revista estrangera, jo me la vaig començar a comprar doncs, a mitjans dels 90.
Molt bé. No dubtava que també tenies... I les guardes?
Doncs en tinc, les que tinc les he guardat. Sí. No me n'he comprat tantes,
tant, sí,
però en tinc moltes i les guardo, em fa molta il·lusió, sí.
En Jordan ha passat per gairebé totes les arts, explicant les seves històries i relats personals, videojocs, llibres, còmics, només li faltaria la música, si volgués.
I no et pensis que no li vaig preguntar, eh? Sí. Potser el proper Prince of Persia ha de ser una mena d'òpera o musical, vés a saber. Però aquesta evolució del guió cap al dibuix sí que ens la va explicar.
But I started writing, you know, through video games like Prince of Persia.
Vaig començar a escriure en videojocs com Prince of Persia i després guions de pel·lícules i després escrivia còmics amb altres artistes. I crec que va ser treballar amb artistes tan meravellosos en historietes com Templar i Montecristo el que realment em va fer venir ganes de tornar a començar a dibuixar. I així, fa uns 15 anys, vaig començar a fer esquetxos del natural.
About 15 years ago I started sketching from life.
O sigui que va com deixar de dibuixar, ha tornat...
Sí, és una afició que li ha agafat ara i jo crec que reprèn una miqueta una cosa que s'ha posat de moda en els... Crec que en els anys de l'exposició dels TikToks, dels YouTubes, on molta gent mostra coses que fa a casa i sí. Que això encoratja molta gent a dir ei, doncs jo també ho vull fer, o jo també ho puc fer. I aquests tutorials que ens animen tots una mica. Jo mateix m'he sentit també animat pel món del Urban Sketch, no? Que és això de fer esbossos ràpids, doncs, de la vida quotidiana, d'un carrer, d'un edifici, quan vas amunt i avall, no? I en Jordan, una miqueta, doncs, ha fet el mateix. Uh-huh. De fet, no només això, sinó que a França, que és on viu ara i publica com a autor i guionista, també ha publicat 3 volums de Urban Sketch de les seves llibretes d'esbossos que ha anat fent abans de treure Ripley.
Doncs acaba la dècada dels 90 i The Look de Roxette triomfava a les llistes. El 89 és l'any que ens arriba el Prince of Persia i abans d'endinsar-nos a Ripley hem volgut que en Mechner, dissenyador de jocs, ens contestés encara una última pregunta, no?
Sí, però abans d'anar a aquesta pregunta, Albert, Prince of Persia, tu recordes el Prince of Persia?
Sí, clar.
Amb quina plataforma el vas jugar?
Jo no... és fort això que et diria ara, no el vaig jugar.
Ah.
No el vaig jugar, el vaig veure i va haver-hi una època que el confonia amb un joc que era de... Ara no recordaré el nom, però que també el personatge saltava...
Flashback?
Flashback.
Ah.
Els confonia els dos.
La rotoscòpia.
Exacte. Però no el vaig poder jugar perquè jo en aquella època tenia l'Amiga, després vaig tenir el Mac i no vaig tenir possibilitat.
Jo segurament el vaig jugar ja posterior, no el 89, sinó una miqueta més tard, en un d'aquests disquets on hi ha coses de PC tothom s'intercanviava, no?
Exacte, i va sortir un que...
I hi havia el Prince of Persia. Crec que me'l van ensenyar el meu tiet, i el que recordo és quedar-me molt frapat amb la forma en què es movia.
Exacte, jo suposo,
o sigui,
que és
brutal, l'animació.
És el que ens feia al·lucinar d'aquest videojoc. I no sé si la gent es quedava molt amb la història, en què és el que havia de fer, sinó amb el moviment, no?
Sí. Les plataformes que queien, les espases que sortien del sí. Terra, una cosa espectacular, i que després un dels meus jocs preferits de l'època 16-bits també ha sigut Flashback, una miqueta pel mateix
sí.
motiu, no?
Sí, fixa't tu.
El personatge, aquell món futurista, no, que ens presentàvem. Sí. I parlant de videojocs antics, ens porta una miqueta a pensar que arriba un moment en què els pioners del passat, doncs, són gent obsoleta. Segurament quan tots estàvem quan vas passar cap al Mac, les coses de l'Amiga et semblaven velles i obsoletes.
Oh, i tant.
Però després, una miqueta passa que el temps els reivindica i, de sobte, doncs, aquell món i aquella manera de jugar o de fer jocs la mitifiquem i es veu com nostàlgica i plena de valors a recuperar. Uh-huh. Li vaig preguntar precisament si pensava que el sector havia oblidat potser algunes de les lliçons de disseny de joc que gent com ell va establir i si creia que es caldria recuperar-ne alguna.
Crec que els principis del disseny de joc i el que fa que un joc sigui divertit són universals. Tot i que la tecnologia ha avançat, el repte segueix sent atreure el jugador i fer que es preocupi i vulgui seguir jugant, mantenir-se immers en aquesta fantasia. I intentar que el disseny sigui econòmic i eficient perquè els elements que hi ha s'aprofitin i reutilitzin de diferents maneres. Això va ser molt important als anys 80, perquè la memòria i la tecnologia eren molt limitades, però encara és vàlid avui dia.
This was very important in the 80s because the memory and the technology was so limited, but it's still true today.
Per posar en context el que està explicant, és que abans qualsevol cosa que volies mostrar en un videojoc portava molts recursos dels pocs que tenies.
Exacte,
no?
I havies de recuperar, havies de reutilitzar. Tots els escenaris estaven fent de patrons repetits del mateix caràcter, sí, perquè així només t'ocupava un caràcter.
Sí, sí.
I havies d'estalviar molt, no? I diu que avui en dia una miqueta això també és necessari. L'economia de recursos, per molt que tinguis molta màquina, és necessària per temes de disseny, per temes d'eficiència, per temes de que el joc doncs flueixi sempre una mica bé. Per tant, són coses que sempre cal tenir en compte. De fet, si sou aspirants a dissenyador de jocs, una de les coses que us recomanaria és que la pàgina d'en Jordan, a jordanmechner.com, doncs, entre moltes coses que té, hi ha un petit PDF amb els 20 consells per a desenvolupadors de videojocs. Per tant, paraula de Jordan, la teniu allà, i doncs, bueno, que us serveixi de guia i d'inspiració.
Doncs la història de Ripley comença en un lloc que ja no existeix, podríem dir, la ciutat de Txernòvitx, a l'imperi austro-húngar, on va créixer l'avi de Mechner, l'Adolf Mechner. I diem bé Mechner, aquest Mechner, no?, que dic jo, és
sí,
Mechner.
No, jo també li dic Mechner de tant en quant, se'n cola, però he sentit, ara també ho sentirem després,
molt
i
bé.
És Mechner.
Doncs això, Adolf Mechner, va ser romanesa de la URSS i ara es diu Txernivist i és a Ucrània. Li ha passat per sobre la Primera Guerra Mundial, després vindria la Segona i, malauradament, l'actual guerra amb Rússia, que afecta a tot el país.
Primer com a soldat, sobrevivint a les vicissituds de la guerra i després com a metge a Viena, escapant amb la família després de l'annexió d'Àustria a l'Alemanya nazi, la família Mechner, que, si aquest nom no us donava una pista, és una família jueva, com moltes de llavors va haver de fugir, va haver d'intentar trobar un lloc segur a Europa o a Amèrica. L'avi de Mechner, l'Adolf Mechner, va acabar a Cuba i l'àvia i la seva tieta a Nova York. El pare de Mechner, Franz, es va quedar amb Lisa, una amiga de la família, primer a París, i després, a mesura que l'ocupació alemanya es va anar extenent, van tenir que anar fugint per França cap al sud, sempre amb la por de quedar-se desemparats, desconnectats de la resta de la família i amb la por sempre de no retrobar-se mai més.
L'estil artístic de Mechner és molt esquemàtic, molt proper a l'estil de l'esbós ràpid que parlàvem abans, però per posar una mica d'ordre en les tres històries, usa un recurs estètic força reeixit, no?
Doncs sí, utilitza diversos colors de fons per separar les vinyetes d'una o altra història, ja que s'encavalquen constantment, no està separat per capítols. A la mateixa pàgina ens podem trobar una línia de vinyetes doncs d'una de les històries, després una vinyeta d'una tercera línia temporal i després tornen darrere. Quines línies temporals? Doncs el fons gris són per les històries del passat del seu pare i el seu avi en aquest exili. El blau per la seva història durant els anys del Prince of Persia, els anys 80, el 85, 86, 89, i el groc per la seva història actual entre els anys 2015 i 2019, on va anar a França a treballar en un nou projecte AAA de videojocs i la pressió que això va exercir sobre doncs, la pressió que un projecte d'aquesta mida doncs, exerceix sobre les vides dels equips de desenvolupadors i en el seu particularment. Mm-hmm. De fet, veiem certs aspectes de la seva vida personal com es desmunten per culpa doncs, d'aquesta pressió. Aquest estil i l'ús del color per separar històries em va fer pensar en Los Surcos de l'Azar de Paco Roca. I
totalment.
Fet, li vaig fer portar un exemplar, ja que, almenys temporalment, les dues novel·les gràfiques tracten doncs, moments de la Segona Guerra Mundial, parlen dels refugiats i parlen del seu patiment. Aquest paral·lelisme entre els tres membres de la família em va fer preguntar-li si replay, el títol, rejugar, doncs, tornar a reproduir, tenia a veure amb això. Em va dir que hi havia tres explicacions. La primera era dels videojocs, rejugar, una cosa que en la vida real no pots fer. Si t'has equivocat, no pots tornar a començar la partida, no pots tornar enrere. L'altra és l'element de repetició a nivell històric que veiem constantment. La Primera Guerra Mundial, que dona pas a la Segona i que ara mateix doncs, seguim veient en un cicle que sembla que no s'acaba d'extingir mai del tot. El tercer motiu ens el va explicar així.
In the frame of the replay story is that
el marc de la història a Replay és que, com a nord-americà amb dos fills de Los Angeles, em vaig traslladar a França ara fa 8 anys per a un projecte de videojoc sobre Prince of Persia. I, per descomptat, aquesta va ser una oportunitat meravellosa amb un gran equip. Però fins que no em vaig establir a França, no em vaig adonar que havia fet una mena de reproducció a Replay inversa del que havien fet els meus avis. Ells van fugir d'Àustria el 1938 amb els seus dos fills, arriscant-ho tot, travessant l'Atlàntic en l'altre direcció, cap a Amèrica. Això, per descomptat, ho van fer per salvar la vida i en unes circumstàncies del tot traumàtiques. Però aquest efecte mirall em va impactar i, per tant, Replay és una referència a això.
Per cert, quan li vas ensenyar el còmic del Paco Roca, què et va dir?
Doncs va quedar molt, molt interessat, i és més, vaig buscar-li que si estava editat en anglès, perquè li vaig dir, escolta, si alguna cosa t'emportes d'haver vingut a Espanya i de l'escena del còmic, doncs, ostres, queda't amb aquest nom, que crec que és un dels autors més grans que tenim en aquest moment a casa nostra, i ell em va dir, ostres, sí, no només ho faré, sinó que, a més, me'l llegiré en castellà, perquè puc entendre el castellà.
Molt bé.
No? Llavors va dir, me'l llegiré en castellà.
Doncs el J'attendré de Rina Ketty va ser com la versió francesa de Lili Marlène i va ser molt popular a França durant l'ocupació. De ben segur que el pare de Megner, que per cert veig que surt en fotografia real en aquest còmic, la deuria sentir moltíssim.
Doncs segur, segur que sí. No us imagineu que aquesta història que es narra a Ripley, que és la del pare en França, doncs fugint doncs, a través de França, escapant una miqueta i sempre intentant veure de quina manera podien creuar l'Atlàntic i retrobar-se amb la seva família, la part aquesta de la història no us l'imagineu com una fugida trepidant, sinó que era més com un estat constant de tensió i d'emigració constant. Arribava en un lloc on semblava que l'ajut d'un amic potser els permetia establir-se i nosaltres sabem què va passar, però penseu que molts d'ells devien pensar bueno, igual això ha arribat fins aquí. Llavors les fronteres es trenquen, llavors l'exèrcit invadeix, llavors s'ocupen els pobles. Bueno, marxem a un lloc on siguem més discrets com a jueus, que no cridem tant l'atenció. Arribem a una altra banda, una altra persona ens ajuda, o ens posem a treballar, sembla que estem refent una vida molt lluny, esperant a veure si això s'acaba, però es torna a estendre, torna a passar, vivim sota l'ocupació alemana, però com a persones que no destaquem fins que de cop i volta veiem que es comencen a posar amb amics, que, i clar, tornem a fugir una altra vegada, és un estrès constant, no? La vida del refugiat, la vida de l'exiliat, que els fa marxar constantment, no? I és això una miqueta el que veiem molt ben explicat. Sobre un dels elements d'aquest replay, el fet de no poder rejugar, si t'has equivocat, veiem que el llibre n'és ple. Situacions on una mala decisió hagués fet anar les coses per vies molt diferents. I vaig voler saber si ell hi havia alguna de totes aquestes decisions que havien hagut de prendre el seu avi o el seu pare en aquesta història familiar que pensés que era més cabdal o més definitiva que les altres.
My grandfather told me one moment about
El meu avi em va parlar sobre un moment al front rus en una terrible batalla de la Primera Guerra Mundial. Va arribar un riu i havia d'anar cap a l'esquerra o cap a la dreta. I si hagués anat a l'esquerra, ja no estaria aquí. Podria dir això d'un centenar de coses que em van explicar el meu pare i la seva tia. Però el fet que jo sigui aquí, o de ser allà perquè m'expliquessin aquestes històries per poder-les explicar jo avui, és perquè totes aquelles decisions van ser afortunades. Malauradament, tantes persones que no van tenir la mateixa sort no van poder transmetre les seves històries a la següent generació.
Molt bé, estàs aquí fullejant el còmic, la novel·la. Estàs buscant alguna cosa en concret, Francesc?
Estic buscant una cosa en concret, a veure si la trobo.
Molt bé.
Però una de les coses que potser encara no m'ha explicat, que ens hem centrat molt, molt ràpidament en què és la història, és potser de què veurà la gent. Vull dir, hem estat parlant de que és un tema de la història de la família, però què és el que surt, què és el que es veu? Doncs, com us he dit, són tres històries. La del propi Jordan Meissner en els anys 80, al final, mentre està fent Prince of Persia, la d'ell a l'actualitat i la del seu pare i la del seu avi. Uh-huh. I tot això neix arran de la necessitat que té el seu pare, en Franz, de deixar una mena de llegat familiar que expliqui doncs, la història del seu propi pare, per tant, l'avi del Meissner, i com això ell ho lliga amb això, amb el viatge que ell ha hagut de fer moltes vegades de la vida i que es repeteix una miqueta. Per això, moltes vegades les històries s'entrecreuen moltíssim i a vegades veus en una vinyeta actual o passada situacions que et semblen semblants.
Mm-hmm. Ara crec que s'observa força bé aquesta herència jueva de recordar de la importància que les generacions futures sàpiguen què va passar de donar veu a els qui ja no hi són.
Doncs exactament, tens tota la raó, i de fet el còmic es tracta així una de les vegades on la família es reuneix i parlen de la importància d'una festivitat jueva en concret que serveix d'una miqueta amb tot aquest simbolisme dels que van haver de fugir, dels que van haver de marxar. Uh-huh. Però quan llegiu el còmic veureu que s'expliquen a més moltes més coses. S'obren molts fronts, alguns de manera molt oberta i molt franca per part de Jordan sobre com aquest projecte de videojoc doncs, que no va reeixir va acabar amb el seu matrimoni, com va afectar doncs, una miqueta als seus fills, un d'ells acaba en una acadèmia militar, l'altre vol fer alguna altra cosa, no saben mai si tornaran a viure junts o no. Hi ha molts moments privats de la seva família que surten a la llum. Coses que fins ara formaven potser part doncs, del típic lore familiar, coses com això.
This recording was done in the fall of 1969 when Carl Meissner was visiting us in the United States.
És original, això, eh?
Exacte, és una gravació de l'any 69 on l'avi, Adolf, parla de que ha vingut en Carl, el seu germà, a visitar-los a Nova York l'any 69 i estan gravant una trobada familiar on després acabaran tocant el piano, en Franz acabarà tocant el piano i estaran cantant tots. Això és l'avi del Meissner en una reunió totalment privada. Uh-huh. I no és només la novel·la gràfica. A la web jordanmeissner.com hi ha tota una secció de material complementari que val molt la pena, i on trobarem fotografies, fragments d'àudio, com el que sentim, imatges i referències que ell ha usat. Però, és clar, tota aquesta exposició vaig voler saber si li havia portat algun problema amb membres de la seva pròpia família que igual no se sentissin tan còmodes explicant-ho tot en públic.
My dad and his aunt and his parents were always very open about.
El meu pare, la seva tia i els seus pares sempre van ser molt oberts sobre aquest tema. Explicaven el que havien viscut al voltant de la taula a l'hora de sopar i en parlaven. I per tant, crec que el meu pare estava content de compartir aquesta part de la seva història com a novel·la gràfica. I els meus avis ja no són vius, però com he comentat, el meu avi va escriure unes memòries i crec que volia que el seu testimoni fos compartit. Així que penso, o m'agrada pensar, que hauria estat feliç veient aquest llibre.
His testimony to be shared. So I like to think that he would have been happy to see this book.
Doncs ara agafem l'últim express, un dels jocs de Meissner que no va tenir l'èxit que esperava i que, com ell mateix ha confessat, alguns dels seus passatgers s'inspiren també en la seva història familiar. Però el cas és que ens acostem també al final d'aquest programa especial dedicat a la novel·la gràfica Ripley, Memòries d'una família.
I per tant, retornem un moment als videojocs. Avui en dia, amb les possibilitats narratives del gènere que hem vist, que són molt grans, comparades amb el que hom es pensava que el videojoc podia arribar a fer l'any 89, doncs s'han explicat molts tipus d'històries. Històries de guerra, de refugiats, han aparegut de manera doncs, d'aventura interactiva com podia ser This War of Mine, A Story of Two o Gerda, A Flaming Winter. Per tant, se li havia ocorregut a ell encaminar aquest projecte potser cap al videojoc i no pas cap al còmic?
For Replay, for whatever reason, from the beginning I only saw this as a graphic novel.
Amb Replay, pel motiu que sigui, des del principi només ho vaig veure com una novel·la gràfica. Mai m'ha passat pel cap intentar adaptar-lo com a pel·lícula o com a videojoc. I crec que un dels motius és perquè tot el que jo havia fet fins ara havia estat ficció, com Templar and the Last Express. Fins i tot quan es basen en fets històrics reals, i aquesta representació històrica és molt precisa, els personatges de la història són ficticis, així que tinc aquesta llicència dramàtica. Amb Replay, com que són històries que em van arribar per la família, no em vaig donar el dret de fer-ho més dramàtic o de canviar res. I crec que quan es fa una pel·lícula, fins i tot una pel·lícula de Hollywood que es basa en una història real, sempre troben una manera de fer la història una mica més rodona. I amb Replay, realment, no ho volia fer, això. No volia retratar cap personatge ni cap moment d'una manera que no coincidís amb el que jo pensava que havia passat.
Crec que això és un testimoni de lo molt important que aquest projecte ha sigut per Mechner i no voler de cap manera que ningú més li pugui tocar, retocar, millorar, fem-ho més interessant, anem a un públic més ampli, no? Ni ningú li volgués retocar doncs, la història. I en definitiva ens ha deixat doncs, una obra molt personal, però que crec que pot trobar ressò en tantes i tantes altres històries de gent doncs, que ha patit el desplaçament per un conflicte, la persecució per la seva condició. És una història doncs, de refugiats, d'emigrats del passat per temes bèl·lics, d'emigrats del present per temes econòmics i una miqueta doncs, que tot això ens construeix com a persones, no? El passat, el present i el que ens depara el futur.
Ho has quadrat? abans de acomiadar-nos, perquè estem ja arribant al final del programa, no sé si ho vam dir en el Generació Digital i potser la gent que ens està escoltant a Catalunya Ràdio no ho ha escoltat. El Francesc és una persona que li agrada guardar, doncs, si ha entrevistat, per exemple, el Jordan, doncs el còmic, doncs, que et faci doncs, un dibuix, si és que el cas. I aquí tu, que tenies l'oportunitat de parlar amb ell, ja està doncs, mitja hora o no sé exactament quant de temps vas estar, què li vas demanar? El llibre, no? Imagino, i signat?
Doncs el llibre signat, no. El llibre signat...
Home, era una gran oportunitat,
Sí,
Francesc.
Però és per un dels nostres oients.
Ah, val, d'acord.
O és o ja ha sigut.
Ja ha estat, perquè aquest...
Ja
aquest,
se l'han emportat,
sí,
eh?
Aquest programa s'emet el 25 i vam tenir un fantàstic programa que poden recuperar els nostres oients, que vam tenir el dia 21 amb tot de públic al nostre estudi.
Doncs va acabar la nostra Digipanera i, per tant, jo crec que està molt bé que vagi a parar la Digipanera. I de les vegades que l'hem pogut entrevistar pel Game Lab, escolta, tot el que jo a mi em podia haver signat ja m'ho havia signat.
Ja.
Que si el meu pinzel pensa, que si el llibre, que si... Llavors, ell el 2012 va alliberar el codi font original del Prince of Persia per Apple II. Va trobar uns disquets antics, amb ajuda de gent de la retrocomunitat, fans dels retroordinadors als Estats Units, van aconseguir llegir-los, accedir i va recuperar tots els fitxers on ell, tecla a tecla, havia acabat de programar el Prince of Persia. Així que vaig agafar i vaig buscar entre els fragments del codi un tros del codi font. Li vaig portar imprès un tros del codi font.
Clar, l'hauria al·lucinat.
Perquè me'l digués. Va flipar bastant. perquè deia, ostres, això és com... I jo dic, però si l'ha vist el 2012. No fa tant de temps. Però no. Es va quedar de pedra al veure-ho. Anava mirant les línies. Jo crec que en el seu camp anava executant el que estava passant en aquell moment i li va semblar... Li va sorprendre molt.
Doncs Replay, Memòries d'una família, de Jordan Mechner, està editat a casa nostra per Garbuix Books i és a la venda per 29 euros. Garbuix és, a més, una editorial que publica tant còmic com llibres i sempre amb un punt de denúncia social, de reivindicació de certs punts de vista, on aquest Replay encaixa molt bé en el seu catàleg. Francesc Xavier Blasco, moltíssimes gràcies per fer aquesta nova edició del Generació Digital.
A tu, Albert.
I també gràcies al Dani Jiménez, que és el control tècnic. Els propers dos dissabtes, a les 10 a ICAT, podreu sentir dos especials de les millors bandes sonores de videojocs del 2024. Serà el 28 de desembre i el 4 de gener. El Generació Digital d'avui s'ha acabat. Ens trobareu en digital quan vulgueu, però a la ràdio no mor mai. Adéu-siau.